Una us parla Maria Lara. L'Eurostat ha confirmat un nou descens de la inflació a l'eurozona després que el passat mes d'octubre s'assolís el màxim històric. Segons les últimes dades publicades aquest dimecres, la taxa es va situar en el 9,2% al desembre, gairebé un punt menys respecte al novembre i la variació més baixa dels últims 4 mesos. I la Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat avui confirmar la interlocutòria de conclusió del sumari dictat pel jutge instructor Pablo Llarena contra l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, a la causa del procés i a l'hora de declinar la seva competència i remetre el procediment a l'Audiència Provincial de Barcelona. Recordem, Anna Gabriel va ser processada per delicte de desobediència per l'instructor de la causa del procés. USTEC veu la darrera proposta del Departament d'Educació en el marc de les negociacions amb els sindicats com un pas endavant. Malgrat tot, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha dit que per desconvocar la vaga del 25 i 26 de gener caldria anar més enllà i incloure en l'acord altres aspectes com el pacte d'estabilitat o l'ordre del calendari. I en aquest sentit, el Sindicat d'Infermeres de Catalunya vol fer públic que estan esgotades després de 3 anys de la pandèmia i reclamen personal. A més, l'aturada d'infermeres, recordem que l'Infermeres de Catalunya convoca la vaga també el 24 al 25 de gener. I satisfacció a l'AFCAC per la licitació de la primera fase del regadiu Xerta-Sénia. Aquest primer pas confirma l'aposta per tirar endavant el projecte que estabilitzarà les rendes i és vital per a les cooperatives del Baix Ebre i Montsià. Tere Giné, La Plana Ràdio.
L'anunci es va donar a conèixer ahir, contempla un pressupost de licitació de 2.089.000 euros amb una durada de contracte de 8 mesos. Toni Galceran, el responsable de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, recordava que l'impuls del regadiu arriba gràcies a les adhesions dels pagesos i també al paper de les comunitats de regants i cooperatives.
Els últims anys s'ha fet promoció molt des de les cooperatives, com se sap, i de la comunitat de regants mateix, perquè hi hagués adhesió d'hectàrees, perquè és necessari que s'adhereixin força hectàrees perquè es tirin endavant les obres. I per fi, doncs, encara que sigui una petita part, són uns 100 hectàrees ara, la primera fase, però ja se licitaran en futur, no molt lluny, esperem, una part molt més important que llavors sí que afecta a municipis com Roquetes, Santa Bàrbara, La Galera.
Per a Galceran, el regadiu Xerta-Sénia és necessari per assegurar les collites i també per al territori.
Tots sabem la sequera que estem patint últimament, la gran collita baixíssima que hi ha hagut aquest any a la zona d'olives, i per tant és molt necessari per assegurar les collites, per donar possibilitat també d'altres tipus de cultius també, perquè no, tenint aigua hi ha moltes possibilitats o altres tipus de plantacions.
Està previst que el regadiu sigui una realitat el 2024.
I en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions amb una estimació de vot del 30,2%, però el PP segueix retallant distàncies i se situa a 1,7 punts amb el 28,5% segons el baròmetre de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes perden 4 dècimes respecte al baròmetre del desembre i els populars en perden només una. En esports, avui l'Espanyol juga a Sant Mamés als 8ens de final de la Copa del Rei a partit únic a les 8 del vespre. Els blanquibraus, reforçats després del triomf de diumenge a Getafe, visiten l'Atlètic Club 8è a la Lliga, que només ha guanyat un dels 4 partits que ha disputat aquest 2023. Martin Braithwaite serà baixa per als blancs i blaus i Simo serà dubte fins a última hora. I pel que fa al temps, baixada notable de les temperatures hem pogut notar aquest matí i és que es mantindran al llarg d'aquest mes de gener. S'espera que en comarques com les de Lleida s'arribin a la nit als menys 7 graus. El vent seguirà sent protagonista a tot el territori i podria superar els 80 km per hora, tot i que la Generalitat de Protecció Civil ja ha desactivat el pla Vencat.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 18 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 18 de gener, avui parlarem de futbol i dels vuitens de final de la Copa del Rei. Real Societat i Sevilla ja es van classificar ahir pels quarts, després de guanyar per la mínima els seus respectius partits. Els bascos contra el Mallorca 1-0 i els andalusos contra el Camp de l'Alavés per 0-1. I avui farem la prèvia d'aquest Atlètic Club de Bilbao espanyol. L'Espanyol que s'enfronta a un os dur, un històric d'aquesta competició, el segon equip que té més Copes del Rei per darrere del Barça, amb 23 títols, aquest Atlètic Club de Bilbao que entrena Ernesto Valverde. Com dèiem, escoltarem el tècnic, Diego Martínez, i en farem la prèvia, i també parlarem de bàsquet, perquè avui també juga, té compromís d'Eurolliga, l'Unigirona, l'Espar Unigirona, després de saber ahir la baixa, per sorpresa, de Laura Cornelius, que se'n va a un altre rival d'Eurolliga, en aquest cas el Txukurova turc. Avui les gironines s'enfronten al cué de la competició, al cué del seu grup, el Kangaroos Mechelen belga, amb l'obligació de guanyar, en aquest cas, per mantenir-se a les posicions altes i poder-se classificar entre les quatre primeres, les quatre places que donen accés als play-offs de la categoria de la competició, de la màxima competició continental. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, l'Espanyol, ho dèiem avui, visita a Sant Mamés per disputar els vuitens de final de la Copa del Rei.
El conjunt blanquiblau va aprofitar la inèrcia després de la victòria de diumenge a Getafe per seguir viu a la Copa contra un rival històric de la competició com és l'Atlètic Club de Bilbao, que ve de perdre el derbi basc a la Lliga contra la Reial Societat. Diego Martínez té la baixa de Martin Braithwaite amb molèsties que ja no ha viatjat, i aquest Atlètic Club espanyol, eliminatori a partit únic, començarà avui a les 8 del vespre.
I demà serà el torn del Barça en aquesta Copa del Rei. Els baranes que tornen a la feina aquesta tarda després de dos dies de festa s'enfrontaran al Ceuta, ara mateix cué del grup 1 de Primera Federació. I també demà juga el primer equip femení del Barça, en aquest cas partit decisiu, també un altre títol en joc contra el Real Madrid.
L'equip de Jonathan Giraldez viatgen avui cap a Extremadura, on es juga la final a 4 de la Supercopa d'Espanya, el primer títol de la temporada. El Barça s'enfrontarà demà a 6:45 al Real Madrid. A la primera semifinal, que es disputa avui, es veuran les cares la Real Societat, entrenada per la catalana Natalia Arroyo, i l'Sporting de Huelva.
Avui mirarem d'escoltar una de les capitanes, Marta Torrejón, i el tècnic Jonathan Giraldez, que han parlat en roda de premsa abans de marxar cap a Extremadura. El Barça, que està pendent de la resolució del comitè de competició sobre l'alineació deguda de GIC, per si segueix viu o no a la Copa, n'estarem pendents. Tornant a la categoria masculina, el Girona ha anunciat avui la cessió de Ramon Terrats.
El migcampista català jugarà fins a final de temporada cedit al Villarreal B, que milita a la segona divisió. El club groguet es guarda una opció de compra. Ahir el Girona anunciava l'arribada de l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov, procedent del Dinamo de Kiev, que ja va conèixer ahir els seus nou companys i el nou tècnic.
I també va sortir cedit, recordem, ho van anunciar dilluns el conjunt gironí Òscar Ureña, en aquest cas el jugador amb fitxa del filial que jugarà al Cartagena, també de segona divisió. Encara en clau de mercat, el Nàstic ha presentat aquest mateix migdia el seu nou entrenador, Iñaki Alonso.
Alonso arriba lliure després d'haver acabat l'abril passant la seva última experiència a les banquetes, al Deportivo Saprissa de Costa Rica. El tècnic basc, que ja ha dirigit l'equip aquest matí en el seu primer entrenament, ha passat per equips com el Real Unión, amb qui va aconseguir l'ascens a segona divisió el 2009, i el Murcia, amb qui també va pujar a segona el 2011.
I el talentós Víctor Oribe deixa el Vilafranca.
El futbolista de Mont-roig del Camp, un dels més virtuosos de la darrera dècada a tercera, deixa el club vilafranquí. Oribe, que havia passat anteriorment pel futbol base del Nàstic, per la Pobla de Mafumet i del Prat, ha liderat els quadribarrats a la seva edat d'or, amb dos play-offs d'ascens a segona B i un subcampionat de Copa Catalunya.
En bàsquet, l'Espar Unigirona rep avui el Kangaroos Mechelen belga en partit d'Eurolliga femenina.
Les gironines volen reenganxar-se a la part alta per optar les quatre primeres places del grup, que donen accés als play-offs de la màxima competició continental. Per fer-ho, hauran de guanyar el conjunt belga, actual cué del grup, amb una sola victòria precisament contra l'equip de Bernat Canut a terres belgues. El partit començarà a 9:45 a Fontejau.
Avui escoltarem a Bernat Canut i també a Maria Araujo, que parlàvem ahir amb ella, amb la capitana de l'Uri. En categoria masculina, demà juga el Barça, partit d'Eurolliga a la pista de la Baskònia, i ahir la penya va acabar guanyant de 1 en un final boig a l'Eurocup.
El Joventut va sumar un triomf agònic a l'Olímpic, 83-82, després que el Bursaspor turc li remuntés als 9 punts d'avantatge que tenia falta de 50 segons. Un tir lliure d'Andrés Feliz va acabar donant la setena victòria als verdinegres, que se situen segons al grup A de la segona competició europea.
I tornant a la categoria femenina, encara en bàsquet, ahir el Barça Sant Feliueng va confirmar que tornarà a jugar al Palau Blaugrana.
Ho farà el proper 19 de febrer en el partit de Lliga Femenina contra el València, actual co-líder de la competició conjuntament amb l'Uni Girona. Serà el segon cop que les blaugranes, que juguen habitualment al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu, juguin al pavelló barceloní, el primer des de que són a la màxima categoria.
En waterpolo, el Barceloneta compleix els pronòstics i guanya clarament ahir el Catalunya.
El conjunt mariner va superar per 5-23 el Catalunya en el partit avançat de la 12a jornada de la divisió d'honor masculina, la primera de la segona volta. El Barceloneta se situa líder amb un punt més que el Sabadell, que ha de jugar dissabte quan es completarà la jornada. Per la seva banda, el Catalunya és novè amb un balanç de 4 victòries i 8 derrotes.
En handbol, la selecció espanyola dirigida pel català Jordi Rivera s'estrena avui a la Main Round, al Mundial Masculí.
El combinat espanyol amb 5 catalans s'enfronta a partir de 8:45 del vespre a Polònia, després de classificar-se com a líder de la primera fase, guanyant els 3 partits que ha disputat fins ara.
I un últim apunt en tenis, Albert Ramos diu adeu finalment a l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada.
El mataroní ha acabat perdent finalment per 3-16-1 contra el nord-americà Maxim Cressy en un partit que va començar ahir i que es va haver d'ajornar per la pluja. De la jornada d'aquesta matinada també destaca la derrota del manacorí Rafa Nadal, número 2 del món, contra el també nord-americà Mackenzie McDonald. Nadal no podrà defensar el títol que va aconseguir l'any passat i baixarà, quan acabi el torneig, fins com a mínim la 6a posició del rànquing.
Dimecres 18 de gener comencem parlant de futbol, repte importantíssim el que té l'Espanyol avui a Sant Mamés en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic, contra un Atlètic Club de Bilbao al qual històricament se li dona molt bé aquesta competició. De fet, l'Atlètic és el segon equip amb més copes de l'estat espanyol de la història, amb 23 títols, només per darrere del Barça, però les estadístiques estan per trencar-les i l'Espanyol ja va guanyar a Sant Mamés, recordem, aquesta temporada en partit de Lliga a principis de setembre. Un repte il·lusionant, segons explicava el tècnic blanquiblau Diego Martínez.
Un reto para el equipo en conjunto. Estamos enfrentándonos posiblemente a uno de los eliminatorias más difíciles que te pueden tocar en la Copa del Rey, porque para el Athletic Club es un torneo especial donde se genera una atmósfera diferente en San Mamés. Yo la he podido vivir también como rival y eso pues creo que lo hace ilusionante, ¿no? Y el desafío es para todos. Creo que nosotros como equipo en crecimiento y en proceso de crecimiento, enfrentarte a los mejores te hace mejor.
Un Diego Martínez pel que fa al rival, com dèiem, aquest Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde, ara mateix és 8è a la Lliga amb 26 punts, 9 més que l'Espanyol, que és 14è. Això sí, els pericos venen d'una important victòria al camp del Getafe, que els ha donat aire, i els biscaïns van perdre, en canvi, el derbi basc contra la Real Societat. Diego Martínez elogiava l'equip d'Ernesto Valverde i deia que havien de mostrar personalitat a Sant Mamés.
És un equip intenso, que pressiona muy bien, que juega con mucho ritmo, que el campo va a estar mojado, que ese ritmo y esa intensidad, pues sabes que va a haber momentos de agobio por parte de ellos, pero también es cierto que eso genera espacios, eso genera también que nosotros tengamos que afrontar con personalidad y con nuestras armas, nuestras características y nuestro estado de confianza, que creo que es positivo, y sobre todo ser lo más parecidos a nosotros mismos, independientemente de la atmósfera, que evidentemente va a ser una atmósfera muy adversa hacia nosotros.
Un Diego Martínez que té la baixa per unes molèsties físiques de Braithwaite, Martin Braithwaite, recordem, l'autor del gol de la victòria de l'Espanyol a Sant Mamés en el partit de Lliga i que ha reconegut que el seu equip no està acostumat a jugar 3 partits per setmana. Avui, com dèiem, a les 8 del vespre, aquest Atlètic Club de Bilbao espanyol, i dissabte el conjunt blanc i blau rebrà el Betis a 4:45 de la tarda en partit de Lliga. Encara pel que fa a la Copa del Rei, demà serà el torn del Barça, que jugarà al camp del Ceuta, equip de primera federació. L'equip de Xavi torna als entrenaments aquesta tarda després de guanyar la Supercopa diumenge a l'Aràbia Saudita i de 2 dies de festa. Demà en farem la prèvia, evidentment, i pel que fa a l'altre equip català de la primera divisió masculina, el Girona, eliminat, com sabeu, de la Copa després de caure al camp del Cacereño. Ahir us explicàvem l'arribada de la seva nova incorporació, l'extrem ucraïnès provinent del Dinamo de Kiev, Víctor Sigankov, que ahir ja va conèixer el cos tècnic i la plantilla i va fer les primeres declaracions com a jugador del Girona al mitjà del club. L'escolta.
I spoke with coach staff. They told me they see me here.
Vaig parlar amb l'entrenador, amb l'staff, i em van dir que em veien aquí, que em volien aquí, i això és el més important. Per això sóc aquí. He vist els últims partits del Girona. Han jugat increïble i crec que és el millor pas que podia donar. Vull millorar i créixer amb ells per ser millor futbolista. Donaré el millor de mi per aquest equip. Aprendré de l'entrenador, dels jugadors i espero ajudar-los.
From the coach, from the players, and hope to help them.
Una incorporació que estava prevista dur-la a terme aquest estiu, l'estiu que ve, quan acaba el contracte, però tot s'ha avançat veient-ho com una oportunitat per aquest mercat d'hivern. Sigankov, que ha signat amb el Girona per les properes 4 temporades i mitja, fins al juny del 2027. Per inscriure aquest habilidós extrem del procedent del Dinamo de Kiev, recordem, designat MVP, millor jugador de la Lliga Ucraïnesa el 2021, de 25 anys, el club ha d'alliberar fitxes. Per tant, s'espera tancar en les properes hores alguna sortida dels jugadors que estan disputant menys minuts ara mateix de l'equip de Mitchell. Ja vam explicar ahir la sessió del jugador del filial aquí. Mitchell li havia donat uns minuts a primera, Òscar Ureña, al Cartagena de segona divisió, i aquest mateix matí hem conegut una altra sortida en forma de sessió, la de Ramon Terrats, en aquest cas al filial del Villarreal. I encara un parell de punts més de futbol. El Nàstic ha presentat aquest mateix migdia el seu nou entrenador, després de la destitució de Raúl Agné de diumenge passat. Es tracta del tècnic basc Iñaki Alonso, que ha dirigit ja aquest matí el seu primer entrenament. Alonso, que ha passat per equips com el Real Unión de Irún, amb qui va aconseguir l'ascens a segona divisió el 2009, el Murcia, amb qui també va pujar a segona el 2011, i el Deportivo Saprissa de Costa Rica, la seva última experiència a les banquetes. I a la segona federació, en aquest cas el Terrassa, ja té novetats també a la plantilla i noves iniciatives per cara a l'omplir a l'estadi després de la seva tornada a l'Olímpic de Terrassa de les últimes jornades. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Constantinos Lamsias és la primera baixa del Terrassa Futbol Club, que comença a preparar el mercat d'hivern. De fet, s'està treballant i molt a les oficines del conjunt terrassenc per poder reforçar la plantilla. Recordem que aquesta baixa deixa una fitxa sub-23 que el Terrassa haurà d'omplir amb l'arribada d'un nou jugador. Recordem que hi ha 4 jugadors lesionats: Vivi, Fran González, Adri Haaland i Diego Garzón, que s'espera que també siguin, entre cometes, reforços d'aquest mercat d'hivern. Per altra banda, en l'apartat més institucional, el Terrassa espera novament omplir l'estadi olímpic de gom a gom, i per això continua amb les iniciatives d'entrades anticipades a 1 euro en 10 punts de venda de la ciutat i comerços de Terrassa. També s'ha augmentat d'una a dues entrades la possibilitat de que els socis puguin treure entrades gratuïtes, i també convidats a tots els pares i mares i jugadors del futbol base agarenc. Per tant, s'espera novament que el Terrassa, que rep el cuer a l'Ebro, pugui oferir una molt bona imatge, com la que ja va passar el passat diumenge. I és que el Terrassa va tornar a l'estadi olímpic després de 600 dies.
En bàsquet, aquest vespre, l'Espart Unit Girona té una cita important a l'Eurolliga femenina. Les gironines reben a Fontejau a 3:15 el Kangaroos Mechelen belga, l'actual cué del grup B de la màxima competició continental, amb una victòria en 9 jornades. Aquest triomf, això sí, va ser precisament contra l'Union, la primera volta a terres belgues. El conjunt de... va ser el novembre, això, el conjunt de Barracanut, que ahir coneixia la baixa per sorpresa de la base neerlandesa Laura Cornelius, que marxa al Chukurova turc, un altre dels rivals d'Eurolliga, canvi d'una quantitat econòmica. A més, per avui tenen el dubte de Rebecca Garner, que ja es va perdre el partit del cap de setmana per una contusió en l'últim partit d'Eurolliga, a Itàlia contra Esquio, contra el Barça Sant Filipenc, a la Lliga Femenina, que les gironines, recordem, van guanyar. La prèvia d'aquest Espart Unit Girona Kangaroos des de la Televisió de Girona, Joan Massaguer.
A 5 jornades pel final de la fase de grups, l'Espart Girona rep el cué del seu grup a l'Eurolliga, el Mechelen belga. Una jornada on les gironines arriben tocades, no pels resultats, sinó per les baixes. A la possible absència per lesió de Garner s'hi va afegir ahir la sortida inesperada de Laura Cornelius cap al Kukurova turc, del mateix grup de la competició europea. Una sortida que redueix el potencial de l'equip de Bernat Canut.
En cas de que no pugui jugar a la Rebeca, anem una mica limitats, però dic el mateix que vaig dir l'altre dia al vestuari a l'equip, no? Quan falta gent és l'oportunitat per fer un pas endavant totes i demostrar l'orgull d'equip.
La situació al grup del Girona tampoc dona marge d'error. Les de Canut són sisenes, però amb el mateix balanç que el tercer classificat. L'objectiu és ser, al final de la fase, un dels primers quatre classificats per accedir als quarts de la competició. Guanyar avui a casa és imperatiu, tot i que el Mechelen ja va avisar l'anada. De fet, l'única victòria de les belgues és precisament contra l'Espart Girona.
Gràcies, Joan. També en competició europea, demà serà el torn del Barça, que visita la pista del Baskonia en partit d'Eurolliga masculina. Els blaugranes van perdre la setmana passada contra l'Efes i estan empatats, amb quatre equips més en segona posició, amb una victòria menys que el Real Madrid, que és líder en solitari. I a l'Eurocup masculina, victòria a l'últim sospir ahir de la penya, 83-82, contra el Bursaspor, en un final de partit que es va complicar de manera innecessària, ja que el Joventut guanyava de nou el conjunt turc a falta de 50 segons. Un arbitratge polèmic i uns errors i pèrdues de l'equip badaloní van fer que els turcs empatessin a 82, però Andrés Feliz va donar la victòria finalment transformant un tir lliure en l'últim segon. Escoltem, emprenyat, amb l'arbitratge sobretot el tècnic Carles Duran.
Això a Turquia seria un escàndol. I aquí a Badalona, per diferents motius, culpa de l'entrenador, de l'equip, del club, de la nostra afició, no ho sé, a Turquia no surten vius. Respecte, el que hem de fer és seguir lluitant, seguir jugant bé, aprendre a jugar contra aquest tipus de defenses.
El Joventut, que se situa segon al grup B de la segona competició europea, amb una victòria menys que el Burg francès, que lidera la classificació, i una més que Bursaspor, Venècia i Prometei ucraïnès, que encara ha de jugar avui el seu partit. En waterpolo, un apunt, clara victòria ahir del Barcelonet a la piscina del Catalunya, en el partit avançat de la dotzena jornada de la divisió nord masculina, la primera de la segona volta. El conjunt mariner que va complir els pronòstics i va superar el Cata per un contundent 5-23, situant-se líder provisional, amb un punt més que el Sabadell, que jugarà dissabte, com la resta d'equips, al seu partit. Dissabte es completa aquesta dotzena jornada. El Catalunya és novè, amb 4 victòries i 8 derrotes. Més coses en motor. Diumenge passat, ho explicàvem, es va posar punt i final la 45a edició del Rally de Car, disputat a l'Aràbia Saudita. Els usonencs Gerard Farrés i Marc Solà, un cop han tornat a casa, n'han fet valoració, n'han fet reacció amb els companys del nou FM. En més detalls, Natàlia Peix.
Ja de tornada a Osona, Gerard Farrés i Marc Solà tenen un regust agredolç del Dakar, que diumenge finalitzava demà a l'Aràbia Saudita. Com la resta de participants usonencs, tots dos han aconseguit acabar la prova, però sense assolir els objectius inicials. El de Farrés era lluitar per la victòria en una edició que corria sense les ordres d'equip que li van impedir guanyar l'any passat, però un problema al ventilador del cotxe a l'etapa de dijous va esvair totes les opcions de títol de Farrés i el seu copilot Diego Ortega, que han acabat cinquens a la categoria T4. Gerard Farrés.
Lluitar per la victòria era el que volíem. Clar, fins en aquest dia, no?, que eren ja 11 dies, estàvem amb opcions de guanyar la victòria. De fet, el dia que vam tenir el problema estàvem primers ja. Però és això que et dic, jo crec que també, si fem una anàlisi molt profund, hem millorat molt, tant jo com el Diego. S'ha corregut molt més que l'any passat en el Dakar, que jo crec que com tota la vida tot està millorant molt.
Marc Solà, que fins ara hi havia participat en moto, valora l'aprenentatge del que ha estat el seu primer Dakar en cotxes com a copilot de Carlos Checa a l'equip Astara.
De dia a dia anar de menys a més, anar aprenent, i al final cada cop ens hem anat adaptant molt millor, ens hem anat entenent bé, sí que hem cometès algun error, hem tingut alguna avaria, però bueno, hem pogut solucionar per arribar al final, i la veritat que una part molt positiva i contents i amb ganes d'intentar poder fer alguna altra cosa.
Solà i Checa van acabar 32ens a la General de Cotxes.
Gràcies, Natàlia, des del nou FM. I ja estan obertes les inscripcions per la 7a edició de la cursa de Sant Blai, que tindrà lloc el proper 29 de gener, diumenge 29, a Mollerussa. Una cursa oberta a tothom, amb dos circuits de 5 i 10 quilòmetres, que s'ha presentat aquest mateix matí. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
El Palau d'Anglesola ja escalfa motors per celebrar la 7a edició de la cursa de Sant Blai. Enguany es preveu superar les 600 inscripcions i hi haurà dos recorreguts en el que serà un circuit urbà. N'ha parlat a Ràdio Ponent el coordinador de la cursa, Marc Soler.
Hi ha la possibilitat de fer 5 quilòmetres i 10 quilòmetres, dos voltes al mateix circuit, vale? Un circuit molt entretingut perquè hi ha molts encreuaments entre corredors i així et pots també animar doncs, entre els corredors i els altres, i també molta part urbana.
A més, es col·labora amb l'ONG Mami del Palau d'Anglesola i es comptarà amb la participació d'Incluyendo Sonrisas, apostant així per un esport inclusiu. I és que al cap i a la fi, a banda de la competició, el més important és fer poble i gaudir de l'esport. La cursa és el pròxim 29 de gener, una setmana abans de la festa major del Palau. Els corredors rebran un obsequi per participar.
Gràcies, Julen. I en un últim apunt, en atletisme també, Mataró ha tornat a ser l'escenari d'un campionat de Catalunya de cross. Ho ha fet en el circuit permanent situat al camí dels contrabandistes i en el marc de la 52a edició. Ens ho explica com ha anat des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
La competició, que abastava totes les categories, des de sub-8 a sènior, es va saldar amb un gran èxit de participació i de públic. En categoria sènior masculina, l'atleta uruguaià i resident a Girona, Santiago Catrofe, va reeditar el triomf aconseguit l'any passat a Santa Cristina d'Aro, després de desfer-se en els últims metres del seu company d'equip Viquila, Abdenasser Ukelfen. Catrofe va travessar la línia d'arribada amb un temps de 29 minuts 5 segons, en 9 segons d'avantatge sobre Ukelfen. La medalla de bronze va ser per l'atleta de Canet de Mar, Ibrahim Eitzaiduni, que va arribar a 29 segons del guanyador.
Sí, ha sigut molt entretingut aquí a Mataró, el circuit era dur i jo crec que els dos anàvem una mica justos de forces i això era lo maco, no? Que no sabies ben bé les forces que tenia l'altre, tu senties que anaves cansat i bueno, dius, bueno, va, una mica més, que l'altre també ha d'anar cansat i bueno, al final he pogut emportar-me-la jo, molt content per repetir el títol.
Un altre que va repetir títol va ser Duae Ukir, campió en els anys 2020 i 2021, que d'aquesta manera recuperava el títol en categoria sènior femenina que l'any passat va cedir a Elia Saura. Ubukir, que acostuma a córrer descalça, es va escapar en mig recorregut en companyia de Mireia Guarner i de Laura Rodríguez. Les tres corredores es van mantenir juntes fins que Rodríguez va cedir en la penúltima volta. En l'última, Ubukir va posar una marxa més i va aconseguir arribar tota sola a la línia de meta amb un temps de 35 minuts 26 segons.
Porque en principio hemos ido a un ritmo que no es tan rápido y cuando faltaban dos vueltas es cuando empezamos a ir un poco más rápido y bueno, pues la última vuelta es cuando he hecho el cambio ya y quedé primera.
Guarner, que va entrar a 7 segons, i Rodríguez, que ho va fer a 25, es van endur les medalles de plata i de bronze, respectivament. Oh, what a feeling, look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits. Aquest poema que ens recita l'Aleix de tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles ens convida a anar a un lloc on l'amistat ens convida a ser molt feliç.
Hola, em dic Aleix, de tercer de l'escola Maricel, i avui us presentaré el meu poema que es diu Invitació. Amic, vols venir? La tarda és molt clara, l'aire té 100 tons de mar i muntanya, fugint del soroll, i busquem la calma on compartirem les nostres paraules. Por que sentirem i ben escoltades, amb pau dins del cor, llum en les mirades. Vols venir, amic? La tarda és molt clara.
Moltíssimes gràcies, Aleix, per fer de la poesia això tan important com l'amistat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Sa
sabies que...
Pedra, paper, tisora és un joc de mans de dues o més persones. Encara que els orígens exactes es desconeixen, el pedra, paper, tisora es va popularitzar a Japó al segle XIX i va adquirir popularitat a tot el món durant tot el segle XX. Pel que fa a l'origen o la derivació del nom, només se sap que Ken és un puny en japonès i Jan Ken Po significa joc de punys. Com l'evolució va conduir a tecnologies avançades, el joc va perdre moltes noves identitats. Actualment, aquest joc s'utilitza com a mètode de selecció, com pot ser tirar els daus i així triar una persona de manera aleatòria per algun propòsit. La cantarella o senyal que dona pas als moviments depèn de les variants locals. Existeix un campionat internacional del joc que combina psicologia de l'adversari i atzar, que se celebra a Toronto des del 2002.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres 18 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 18 de gener, avui parlem de futbol i de les vuitens de final de la Copa del Rei. Real Societat i Sevilla ja es van classificar ahir pels quarts, després de guanyar per la mínima a Mallorca i a l'Alavés, respectivament. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el complicat Sant Mamés per mesurar-se a l'Atlètic Club de Bilbao. I demà el Barça jugarà a Ceuta contra un equip de primera federació, ara mateix QE del grup 1 de la tercera categoria espanyola. I avui també parlarem de la Kings League, aquesta lliga de futbol set ideada per Piqué, amb la participació d'alguns dels streamers i creadors de continguts amb més seguidors. Parlem de les afectacions que té el futbol català i també de bàsquet, amb la prèvia de l'Esparron Girona Kangaroos d'Eurolliga femenina, la victòria a l'últim sospir ahir de la penya a l'Eurocup masculina i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hores pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, l'Espanyol visita avui Sant Mamés per disputar els vuitens de final de la Copa del Rei.
El conjunt blanc i blau vol aprofitar la inèrcia després de la victòria de diumenge a Getafe per seguir viu a la Copa contra un rival històric de la competició com és l'Atlètic Club de Bilbao, que ve de perdre el derbi basc a la Lliga contra la Reial Societat. Diego Martínez té la baixa de Martin Braithwaite amb molèsties, que ja no ha viatjat. Aquest Atlètic Club espanyol, eliminatori a partit únic, començarà avui a les 8 del vespre.
Sentirem Diego Martínez i farem la prèvia d'aquest partit. Demà serà el torn del Barça en aquesta Copa del Rei. Els blaugranes, que tornen a la feina aquesta tarda, després de dos dies de festa, s'enfrontaran al Ceuta, ara mateix QE del grup 1 de primera federació. També demà juga el primer equip femení del Barça. En aquest cas, partit decisiu, partit a un partit del títol contra el Real Madrid.
L'equip de Jonathan Giraldez viatgen avui cap a Extremadura, on ha jugat la final a 4 de la Supercopa d'Espanya, el primer títol de la temporada. El Barça s'enfrontarà demà a 6:45 al Real Madrid. A la primera semifinal, que es disputa avui, es veuran les cares la Real Societat, entrenada per la catalana Natalia Arroyo, i l'Sporting de Huelva.
Avui mirarem d'escoltar una de les capitanes, Marta Torrejón, i el tècnic Jonathan Giraldez en la roda de premsa prèvia. El Barça, que està pendent també de la resolució del comitè de competició sobre l'alineació indeguda de Jacep de la Copa de la Reina, en aquest cas, per si segueix viu o no en aquesta competició. Tornant a la categoria masculina, el Girona ha anunciat avui mateix la cessió de Ramon Terrats.
El migcampista català jugarà fins a final de temporada cedit al Villarreal B, que milita a la segona divisió. El club groguet es guarda una opció de compra. Ahir el Girona anunciava l'arribada de l'extrem ucraïnès Víctor Tsigankov, procedent del Dinamo de Kiev, que ja va conèixer ahir els seus nous companys i el cos tècnic.
També aquesta setmana ha anunciat el Girona una altra sortida en forma de cessió, la del jugador del filial, en fitxa del filial, Òscar Ureña, que jugarà al Cartagena de segona divisió. Encara en clau de mercat, el Nàstic ha presentat aquest mateix migdia el seu nou entrenador, Iñaki Alonso.
Alonso arriba lliure després d'haver acabat l'abril passat la seva última experiència a les banquetes, al Deportivo Saprissa de Costa Rica. El tècnic basc, que ja ha dirigit l'equip aquest matí en el seu primer entrenament, ha passat per equips com el Real Unión, amb qui va aconseguir l'ascens a segona divisió el 2009, i el Múrcia, amb qui també va pujar a segona el 2011.
I el talentós Víctor Oribe és nou jugador del Redis, del Reus Redis, i deixa el Vilafranca.
El futbolista de Mont-roig del Camp, un dels més virtuosos de la darrera dècada de tercera, ha deixat el club vilafranquí. Oribe, que havia passat anteriorment al futbol base del Nàstic per la Pobla de Mafumet i pel Prat, ha liderat els quadribarrats en la seva etapa d'or amb dos play-offs d'ascens a segona B i un subcampió nat de la Copa Catalunya.
Oribe, que jugarà a primera catalana, com dèiem, amb el Reus Redis en aquest cas. En bàsquet, l'Esparon Girona rep avui el Kangaroos Mechelen belga en partit d'Eurolliga femenina.
Les gironines volen reenganxar-se a la part alta per optar les quatre primeres places del grup que donen accés als play-offs de la màxima competició continental. Per fer-ho, hauran de guanyar el conjunt belga, actual cué del grup, amb una sola victòria, precisament contra l'equip de Bernat Canut, a terres belgues. El partit començarà a 9:15 a Fontejau.
I en categoria masculina, demà juga el Barça, partit d'Eurolliga a la pista del Baskonia, i ahir la penya va acabar guanyant d'un en un final boig a l'Eurocup.
El Joventut va sumar un triomf agònic a l'Olímpic, 83-82, després que el Bursaspor turc li remuntés els 9 punts d'avantatge que tenia a falta de 50 segons. Un tir lliure d'Andrés Feliz va acabar donant la setena victòria als verdinegres, que se situen segons el grup A de la segona competició europea.
I tornant a la categoria femenina, i el Barça, a Sant Feliuenc, va fer oficial, va confirmar que tornarà a jugar al Palau Blaugrana.
Ho farà el proper 19 de febrer en el partit de Lliga Femenina contra el València, actual co-líder de la competició conjuntament amb l'Uni Girona. Serà el segon cop que les blaugranes, que juguen habitualment al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu, juguin al pavelló barceloní, el primer des de que són a la màxima categoria.
En waterpolo, Barceloneta compleix els pronòstics i guanya clarament el Catalunya.
El conjunt mariner va superar per 5-23 el Catalunya en el partit avançat de la 12a jornada de la divisió d'honor masculina, la primera de la segona volta. El Barceloneta se situa al líder amb un punt més que el Sabadell, que ha de jugar dissabte quan es completarà la jornada. Per la seva banda, el Catalunya és novè amb un balanç de 4 victòries i 8 derrotes.
En handbol, la selecció espanyola dirigida pel català Jordi Rivera s'estrena avui a la main round del Mundial Masculí.
El combinat espanyol amb 5 catalans s'enfronta a partir de 9:15 del vespre a Polònia, després de classificar-se com a líder de la primera fase guanyant els 3 partits que ha disputat fins ara.
I un últim apunt en tenis, Albert Ramos, l'últim català que quedava viu a l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada, ha dit adeu.
El mantaroní ha acabat perdent finalment per 3-16-1 contra el nord-americà Maxim Cressy en un partit que va començar ahir i que es va haver d'ajornar per la pluja. De la jornada d'aquesta matinada també destaca la derrota del manacorí Rafa Nadal, número 2 del món, contra el també nord-americà Mackenzie McDonald. Nadal no podrà defensar el títol que va aconseguir l'any passat i baixarà, quan acabi el torneig, fins com a mínim la 6a posició del rànquing.
Dimecres 18 de gener comencem parlant de futbol. Repte importantíssim el que té l'Espanyol avui a Sant Mamés en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic contra un Atlètic Club de Bilbao, al qual històricament se li dona molt bé aquesta competició. De fet, l'Atlètic és el segon equip amb més copes d'Espanya, amb més copes del Rei, de la història, amb 23 títols, només per darrere del Barça. Però les estadístiques estan per trencar-les i l'Espanyol ja va guanyar a Sant Mamés, recordem, aquesta temporada en partit de Lliga a principis de setembre. Un repte il·lusionant, segons explicava el tècnic blanquiblau Diego Martínez.
Un desafío, un reto para el equipo en conjunto. Estamos enfrentándonos posiblemente a uno de los eliminatorias más difíciles que te pueden tocar en la Copa del Rey, porque para el Athletic Club es un torneo especial donde se genera una atmósfera diferente en San Mamés. Yo la he podido vivir también como rival y eso pues creo que lo hace ilusionante, ¿no? Y el desafío es para todos. Creo que nosotros como equipo en crecimiento y en proceso de crecimiento, enfrentarte a los mejores te hace mejor.
Com dèiem, recordem l'Atlètic Club de Bilbao que va eliminar la temporada passada també que en aquesta eliminatòria de vuitens al Barça, a la Copa del Rei. L'Atlètic que ara mateix és vuitè a la Lliga amb 26 punts, 9 més que l'Espanyol, que és 14è. Això si els pericos venen d'una important victòria al camp del Getafe, que els ha donat aire, i els biscaïns van perdre el derbi basc contra la Real Societat, on Diego Martínez elogiava l'equip d'Ernesto Valverde i deia que havien de mostrar ells a personalitat avui a Sant Mamés.
És un equip intenso, que pressiona muy bien, que juega con mucho ritmo, que el campo va a estar mojado, que ese ritmo y esa intensidad, pues sabes que va a haber momentos de agobio por parte de ellos, pero también es cierto que eso genera espacios, eso genera también que nosotros tengamos que afrontar con personalidad y con nuestras armas, nuestras características y nuestro estado de confianza, que yo creo que es positivo, y sobre todo ser lo más parecidos a nosotros mismos, independientemente de la atmósfera, que evidentemente va a ser una atmósfera muy adversa hacia nosotros.
Un Diego Martínez que té la baixa per molèsties de Braithwaite, l'autor del gol, recordem, de la victòria de l'Espanyol a Sant Mamés en el partit de Lliga al setembre, i que ha reconegut l'entrenador que el seu equip no està acostumat a jugar 3 partits per setmana. Avui a les 8 aquest Athletic Club de Bilbao Espanyol, i dissabte el conjunt blanquiblau rebrà el Betis a 15:45. Encara pel que fa a la Copa del Rei, demà serà el torn del Barça, que jugarà al camp del Ceuta, equip de Primera Federació. L'equip de Xavi torna als entrenaments aquesta tarda després de guanyar la Supercopa diumenge a l'Aràbia Saudita i de 2 dies de festa. Demà en farem la prèvia. I pel que fa a l'altre equip català de Primera Divisió masculina, el Girona, ahir us explicàvem l'arribada de la seva nova incorporació, l'extrem ucraïnès provinent del Dinamo de Kiev, Víctor Sihankov, que ahir ja va conèixer el cos tècnic i la plantilla i va fer les primeres declaracions com a jugador del Girona al mitjà del club. Escoltem.
I spoke with coach staff. They told me they see me here.
Vaig parlar amb l'entrenador, amb l'staff, i em van dir que em veien aquí, que em volien aquí, i això és el més important. Per això sóc aquí. He vist els últims partits del Girona, han jugat increïble, i crec que és el millor pas que podia donar. Vull millorar i créixer amb ells per ser millor futbolista. Donaré el millor de mi per aquest equip. Aprendré de l'entrenador, dels jugadors, i espero ajudar-los.
Sihankov, que ha signat amb el Girona per les properes 4 temporades i mitja fins al 2027, juny del 2027, per inscriure aquest habilidós extrem, el club ha d'alliberar fitxes. Per tant, s'espera tancar les properes hores alguna sortida dels jugadors que han disputat menys minuts amb Mitchell aquesta temporada. Ja vam explicar ahir la sessió del jugador del filial a qui Mitchell li havia donat també d'un minuts a primera, Òscar Ureña, al Cartagena de la segona divisió. I aquest mateix matí hem conegut una altra sortida en forma de sessió, la de Ramon Terrats, en aquest cas el filial del Villarreal. I encara pel que fa a l'actualitat del Girona, els companys de Televisió Girona han copsat els ànims de l'afició, satisfeta amb el rendiment del seu equip a la màxima categoria, el retorn a primera divisió del futbol espanyol. Més detalls, Joan Massaguer.
El Girona convenç. Els de Mitchell exhibeixen un joc atractiu, dominen la possessió i arriben en perill a la porteria rival. Aquesta dinàmica s'ha traduït en 7 jornades seguides puntuant. Tot i la victòria de dissabte davant del Sevilla, els empats contra Espanyol i Rayo han deixat un gust agradols a l'afició gironina, que creu que es podrien haver sumat molts més punts en les darreres jornades. El bon joc de l'equip manté l'esperança dels aficionats, que es mostren optimistes de cara a l'objectiu de la permanència.
Jo crec que aquest any estem millor que els altres, vull dir, es juga bé, a vegades els resultats no acompanyen, però vull dir, jo recordo el partit del camp del Betis, el partit del camp del València, inclús, vull dir que el títol mereixia més del que vam tenir, però en fi, penso que estem jugant bé, ara això és una altra aventura.
Però el Girona ja té l'afició acostumada a patir, i molts creuen que aquest any tampoc s'ho podran estalviar.
Gràcies, Joan. I encara un parell més de punts de futbol. En categoria femenina, demà tenim un Barça-Madrid decisiu a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Aquest matí se n'han parlat Marta Torrejón i el tècnic Jonathan Giraldez. La lateral nascuda a Mataró l'ha definit precisament així, com un partit decisiu.
És un partit decisiu. Tenim en joc un títol amb dos partits i ens enfrontem a aquestes semifinals contra un gran rival. És veritat que hi ha aquest precedent de Lliga que, com bé va dir el míster, doncs, potser pel moment de la temporada no era completament decisiu, però en aquesta situació sí que ho és.
Això és el que deia Marta Torrejón. Pel que fa al tècnic, Giraldez ha assegurat que el seu equip és més madur que quan es van enfrontar el conjunt blanc a la Lliga al novembre. Ara també en sentíem referència amb victòria clara, recordem, 0-4 del Barça.
Crec que van fer un gran partit, van tenir la sensació de que podien progressar i crear moltes ocasions de perill. És probable que facin alguna cosa diferent. I nosaltres, per l'alçada la que estem de la temporada, crec que estem molt més madures a nivell de joc. Tenim aquesta capacitat de crear ocasions contra diferents tipus de pressió. Hi ha hagut una part de la temporada on pot ser situacions de pressió alta que ens ha costat una mica més, però crec que els últims partits hem tingut sortides clares i amb sensació de perill.
Demà a 6:15 aquest Real Madrid-Barça, semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina. Avui jugarà la primera semifinal que enfrontarà la Real Societat, que entrarà la catalana Natàlia Arroyo i l'Sporting de Huelva. I tornant a la categoria masculina, el Nàstic ha presentat aquest mateix migdia el seu nou entrenador, després de la destitució de Raúl Agné, es tracta del tècnic basc Iñaki Alonso, que ja ha dirigit l'equip aquest matí en el seu primer entrenament. Alonso ha passat per equips com el Real Unión de Irún, amb qui va aconseguir l'ascens a segona divisió el 2009, i el Murcia, amb qui també va pujar a segona el 2011, i també el Deportivo Saprissa de Costa Rica, la seva última experiència a les banquetes. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Aquest migdia el Nàstic ha presentat a Iñaki Alonso com a nou entrenador del club. El basc, que havia tancat l'acord aquest dimarts, i va viatjar cap a Tarragona, on ahir al vespre ja va signar el seu contracte. José Iñaki Alonso Rodríguez signa amb el Nàstic pel que resta de temporada i una segona opcional. Ha estat el triat per substituir a Raúl Agné i perquè lideri a l'equip grana en el segon tram de la temporada a Primera Federació. El tècnic basc acumula 2 ascensos a segona divisió amb els conjunts del Real Murcia i el Real Unión de Irún, entitats on la temporada següent va completar tot el curs a la categoria de plata sumant 84 partits de Lliga. Més de 370 partits l'avalen també a la categoria de bronze. Iñaki Alonso ha dirigit aquest matí ja el seu primer entrenament i després ha estat presentat a la sala de premsa del nou estadi Costa Daurada. Alonso, en les seves primeres declaracions, té molt clar que ve a buscar l'ascens a la segona divisió i demana en el seu primer missatge unitat.
Y hemos venido con un objetivo muy claro que es el ascenso. Y eso yo tengo ya alguno, solo se consigue pues a través del trabajo en equipo y a través de la unión.
Iñaki Alonso continuarà preparant el següent compromís de Lliga del Nàstic, el que es jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia al nou estadi Costa Daurada davant la Sociedad Deportiva Logroñés.
Gràcies, Jordi. I ahir diversos mitjans publicaven que l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, precisament el president de Cosmos, vol portar les finals de la Kings League, aquesta lliga de futbol 7 que ha creat Piqué amb la participació d'una dotzena de streamers i creadors de continguts, a l'Spotify Camp Nou, al camp del Barça. Així ho avançava Piqué al canal de Twitch d'aquesta lliga.
Tengo que avanzar varias cosas, no os diré nada concreto.
Cuando dice esto, la pega...
Mañana tengo una reunión muy importante para ver dónde vamos a jugar las finales. De marzo.
¿Vas a Madrid a reunir?
O sea que tengo Madrid, que venir en marzo.
Tengo una reunión, te diría, ven porque...
¿A la reunión?
No, a la reunión no. ¿Ah? Ven en marzo. O sea, guárdate el fin de semana del 25-26 de marzo.
25,
porque
26.
Porque puede que juguemos en un sitio que te es familiar. Va a poder venir todas las aficiones.
¡Vamos!
Porque es un campo... Bueno, falta confirmación oficial, pero...
Pero está muy caliente.
Está buena, el tema caliente.
Es un campo
un tanto
top,
por ciento,
¿eh?
Un tanto por ciento.
Mañana puedo tener confirmación, porque hablo con la persona. La persona que te dice sí.
¿Y se anunciaría?
Bueno, de ahí faltaría, pues, firmar un contratito, etcétera,
vale.
Etcétera. Aquí, no sé, aquí lo hacemos las cosas más...
Veurem quan tenim la confirmació oficial d'on es jugaran aquestes finals el 25 i 26 de març d'aquesta lliga, que ja porta 3 jornades i a la qual ja han participat molts exjugadors d'elit, a més de jugadors de diversos equips del futbol català territorial i també de futbol sala. Els companys de Cugat Media han parlat amb alguns d'aquests participants en vinculació amb la localitat vallesana que intenten compaginar aquesta Kings League amb els partits i entrenaments dels seus equips a primera i segona catalana, per exemple. Més detalls de Arnau Martínez.
La competició està organitzada per l'streamer Ibai Llanos i l'exfutbolista Gerard Piqué com un model de joc alternatiu que es disputa els diumenges a la tarda per Twitch. A la Lliga hi ha 6 jugadors amb vinculació a Sant Cugat, repartits entre els 12 equips. La majoria s'enfronten a un nivell mediàtic al qual no estaven acostumats i fins i tot d'altres han canviat de terreny de joc. Tot i això, els 6 jugadors coincideixen en el fet que està sent una experiència magnífica, difícil d'imaginar uns mesos abans. Carlos Torrambó i Jacobo Fernández del Vall d'Oreig, Marc Galbany de la Grama, Xavi Morales del Mirasol i Àlex Ripoll i Lluc Riera, actualment sense equip, són els representants de la ciutat. Torrambó valora molt positivament l'experiència.
Experiència molt bonica, és un format nou, innovador per tothom i bueno, crec que està enganxant molt a la gent i bueno, com a jugador és una experiència doncs, molt única, no? Poder compartir camp amb jugadors de primera divisió, inclús també entrenadors que han viscut del futbol, doncs això és una meravella.
Àlex Ripoll destaca el canvi de tipus de joc, ja que ell és jugador de futbol sala i no de futbol set.
És un ambient totalment diferent al que havíem viscut abans, qualsevol de nosaltres. I està molt xulo, al final t'has d'acostumar, jo almenys pel tema del terreny de joc, no? Que no és el mateix que el futsal i les dimensions i tot, però bueno, es viu d'una altra manera molt diferent.
Tots ells valoren molt positivament l'experiència.
En bàsquet, aquest vespre, l'Esparro i Girona té una cita important a l'Eurolliga femenina. Les gironines reben a Fontajau a 3:15 el Kangaroos Mechelen belga, l'actual cué del grup B de la màxima competició continental, amb una victòria en 9 jornades. Aquest triomf, per això sí, però va ser precisament contra l'Union, la primera volta a terres belgues. Ahir en parlàvem amb la capitana de l'Esparro i Girona, Maria Araujo. L'escoltem.
És partit important per esperar allà dalt i hem de jugar bé i llevar-nos la victòria a casa. És veritat que van últimos en la classificació, però sempre compiten, fan partits igualats i no serà fàcil guanyar, però respectar-les, però fer el nostre treball i llevar-nos la victòria. Està tot molt, molt igualat, no se sap mai que quatre equips passaran de ronda i és lo bonic, no, d'este any, que és algo diferent a lo que estem acostumades, així que jo crec que és bo per al baloncesto femenino.
El conjunt de Barna Canuca hi coneixia la baixa per sorpresa de la base neerlandesa Laura Cornelius, que marxa al Chukurova Turk, un altre dels rivals d'Eurolliga, a canvi d'una quantitat econòmica. El club gironí que ja busca substituta. A més, per avui tenen el dubte de Rebecca Garner, que ja es va perdre el partit del cap de setmana contra el Barça Sant Feliueng, a la Lliga Femenina que les gironines van guanyar. En parlava el tècnic Barna Canuca a la prèvia.
Evidentment, la plantilla en 24 hores doncs, ha patit, en 48 hores, ha patit la baixa de la Laura i ha patit la baixa de la Rebecca. És evident que demà anem una mica, en cas que no pugui jugar a la Rebeca, anem una mica limitats, però dic el mateix que vaig dir l'altre dia al vestuari a l'equip, no? Quan falta gent és l'oportunitat per fer un pas endavant totes i demostrar l'orgull d'equip. Anem limitats en certs aspectes, sí, però bé, l'equip ha de tenir caràcter i esperit per afrontar aquests partits amb les millors condicions possibles.
Aquest Espar Girona-Kangaroos començarà avui a 3:15 del vespre a Fontajau. També en competició europea, demà és el torn del Barça, que visita la pista del Baskonia en partit d'Eurolliga masculina, i a l'Eurocup masculina, victòria ahir a l'últim sospir de la penya, 83-82 contra el Bursaspor, en un final de partit que es va complicar de manera innecessària, ja que el Joventut guanyava de nou el conjunt turc a falta de 50 segons. Un arbitratge polèmic i uns errors i pèrdues de l'equip badaloní van fer que els turcs empatessin a 82, però Andrés Feliz va donar la victòria transformant un tir lliure en l'últim segon. Ràdio Estat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut va superar ahir el Bursaspor Turc per 83-82 en un final surrealista. Els verd i negres dominaven de 9 punts de diferència a un minut pel final i van encadenar molts errors seguits fins a regalar-li la pilota al seu rival a 6 segons pel final i empatar el maig. Sort en va tenir la penya, que Feliz, al darrer segon, va forçar una falta i va notar un tir lliure que va salvar l'equip. Els verd i negres, però, no van poder salvar el bàsquet a Baraix malgrat els 25 punts de Carl Gai, perquè havien perdut de 9 punts en el partit de la primera volta a Turquia. El tècnic Carles Durant va lamentar molt l'arbitratge horrorós que li va tocar viure al seu equip.
Això a Turquia seria un escàndol. I aquí a Badalona, per diferents motius, culpa de l'entrenador, de l'equip, del club, de la nostra afició, no ho sé. A Turquia no surten vius. Respecte, el que hem de fer és seguir lluitant, seguir jugant bé, aprendre a jugar contra aquest tipus de defenses.
La penya va tenir les baixes per lesió de Pau Ribas i Yannick Crac i durant el maig Pep Busquets va tenir molèsties. El tècnic verd i negre ha donat 2 dies de descans als seus jugadors perquè recuperin forces de cara al partit de diumenge al Palau Olímpic contra el Gran Canària.
En vòlei, aquest cap de setmana tenim derbi tarragoní a la Superliga 2 masculina entre el Torredembarra i el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Derbi tarragoní amb dos equips que lluiten per objectius totalment diferents, però amb la mateixa necessitat de sumar a Torredembarra. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
El vòlei Sant Pere i Sant Pau segueix en busca d'una de les posicions que dona dret a disputar la fase d'ascens a la Superliga. Els cooperativistes visitaran el Torredembarra per afrontar un derbi que es va quedar a casa en la primera volta. Els de Blados Tebowski necessiten seguir sumant de 3 en 3 per no perdre l'estela del líder del grup a només 4 punts, l'Illa Grau. El major repte dels cooperativistes no està tant a la part alta com per sota d'ells, amb un Sant Roque a 3 punts dels tarragonins, virtualment l'únic rival que podria treure-li la plaça a la fase final. Per la seva banda, el Torredembarra necessita desesperadament els punts per allunyar-se una mica més de la zona de descens que marca el Saragossa a 4 punts de distància. L'entrenador cooperativista, Vlado Stebowski, assegura que no serà un partit fàcil.
Quan jugamos no solo contra todo en Barra,
claro, no estoy mirando nunca la clasificación. Lo más importante es que estemos nosotros bien en el partido, que llegamos bien el fin de semana a competir y ser competitivos contra todos. La clasificación en esta liga es engañosa. Si te relajas un poco y crees que vas a ganar el partido fácil, al final te llevas una sorpresa.
El derbi entre el Torredembarra i el Sant Pere i Sant Pau es disputarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Sant Jordi.
Gràcies, Conai, ho seguirem. I canviant de qüestió, el centre excursionista garriguenc ha suspès després de 50 anys la travessa Viladrau-la-Garriga per la manca de relleu generacional en l'organització al capdavant d'aquesta caminada històrica. L'any passat, com dèiem, es va celebrar la 50a edició, el 50è aniversari d'aquesta travessa. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
L'entitat ha emès un comunicat per anunciar la suspensió de la travessa just quan haurien de començar les inscripcions per celebrar la 51a edició. L'entitat també explica que, com qualsevol activitat, hi ha d'haver un equip de persones al davant o un cap que delegui, organitzi i que sigui capaç de tirar endavant tot el projecte, però no ha estat així. La presidenta del Centre Excursionista Garriguenc, Mònica Pou, lamenta que s'hagi de prendre aquesta decisió després de 50 anys.
I ens ho veiem una mica venir, quan vam fer la 50a edició de la Viladrau. Tota la gent, l'equip que ho portava, doncs clar, porten 50 anys fent-ho. Aquesta gent ja s'han anat fent grans també i ja intentàvem buscar una mica de relleu, no? No ha sigut possible, no hem trobat a ningú que agafés el timó.
Els antics organitzadors van deixar l'organització el 2022 quan es va commemorar el cinquantenari. Tot i així, l'entitat deixa la porta oberta a tornar-la a fer si hi ha un equip que vol prendre el relleu i la iniciativa de cara al 2024.
Gràcies, Jordi. Un últim apunt. Sant Jaume d'Enveja serà aquest proper diumenge, 22 de gener, l'escenari del Campionat de Catalunya de rem de llarga distància. Es disputaran diferents regates de les categories infantil, cadet, júnior, sènior, tant femení com masculí, així de diferents modalitats. Remen distàncies entre els 3.000 i els 6.000 metres. Enveja Ràdio, Diana Mar.
Sant Jaume d'Enveja ha estat l'escenari escollit per a la disputa del Campionat de Catalunya de rem de llarga distància, que es disputarà el diumenge 22 de gener. El dia anterior s'efectuarà la reunió de delegats a la seu del Club Rem Delta i es disputaran regates de les categories infantils en masculí i femení en la modalitat de 4 escull amb una distància de 3.000 metres, com ho faran també els màsters en el 4 escull. El cadet masculí i femení, les modalitats seran kif, dos sense timoner i doble escull, amb 6.000 metres de distància, els mateixos que recorreran en la categoria júnior i sènior masculina i femenina, en les modalitats de dos sense timoner i skiff. Meritxell Alonso, responsable de la preparació del Club Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja i membre de l'equip de tècnics de la Federació Espanyola, explica que disputar aquest campionat al municipi significa avançar per al Club Sant Jaumero. L'escoltem.
Això suposa avançar, perquè, bueno, fa uns anys no m'ho haguéssim pogut plantejar mai, però, bueno, han fet un club, l'han consolidat, i la veritat és que fa anys ja que luchem per tindre un campionat d'aquest nivell aquí i, bueno, esta vegada pues, ja ha arribat i, no res, moltes ganes i que tot sortia bé, evidentment.
Les sortides seran cronometrades individuals, començant pels juvenils a les 9 del matí, continuant amb els cadets a partir de les 10 i mitja i finalitzant a les 12 amb els sèniors.
Fins aquí l'enjoc. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it if we bridge this gap.
La xarxa de comunicació local.
Demanis aquest cop anar a poc a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més a prop. Si quan em mires tu ja em sento millor.
No em demanis que em refi penjant de la corda. No em demanis que em preocupi d'allò que no importa. No pretenguis que jo tingui les peces del joc. Pica amb dues pedres, t'encengui el foc.
Des d'allà dalt, la terra es veu. Segueix girant mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida. Que potser no som tan especials, saps tu que no, però ens és igual i avui farem un festival.
No em demanis que transformi el teu plom en or, que decida viure només d'il·lusions. No em demanis que no faci cas al meu cor, si quan em mires tu ja em sento millor. No em demanis que segueixi el que tothom fa, ells ho fan fenomenal, jo potser no tant. Seguint les meves passes, chillin' caminant, aquesta vegada sí, fem-ho de veritat.
Des d'allà dalt, la terra es veu, segueix girant, mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai, seguirem ballant. Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida. Que potser no som tan especials, segur que no, és igual i avui farem un festival.
It's the homeless body,
ready. Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
A una setmana per la vaga, la sanitat i l'educació, els sindicats asseguren que no hi veuen solució a curt termini i que l'aturada continua endavant. Aquesta tarda el conseller Manel Balcells ha convocat una reunió amb metges de Catalunya per mirar d'arribar a un acord. Pel que fa a educació, avui des del sindicat majoritari, Ustec Estès, han assegurat que els pactes als quals s'ha arribat fins ara són insuficients per desconvocar l'aturada del 25 i 26 de gener. La seva portaveu, Iolanda Segura, assegura que calen fons urgentment tant a sanitat com a educació.
És molt important doncs que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament. Quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics.
És dimecres 18 de gener de 2023 i tenim més titulars. El temporal de vent que afecta Catalunya va a la baixa i dona pas a un episodi de caiguda dràstica de temperatures. Montse Hidalgo.
Les ventades